als migdies, amb Sílvia Coppo.
Hola, bon dia a tothom. Gairebé falten dos minuts per arribar a un quart d'una del migdia. Obrim els migdies amb Com Ràdio amb Marc Pérez i Jordi Cortines, el guió i la documentació. Producció d'Esther Marquina i Aurora Anton. Realització sonora de Ramon Lluís. I la col·laboració dels nostres oients a través del telèfon, el 935080808. Des d'ara mateix i fins a les dues, és migdia Catalunya, és migdia Com Ràdio. Les queixes i les consultes relacionades amb les obres i les reparacions que hem de fer a la llar ocupen un lloc privilegiat en totes les associacions de consumidors. En general, la població no està gaire contenta de com treballa el paleta, el lampista, el serraller o el pintor, que fa tres setmanes que l'esperem. Què han de tenir en compte els usuaris perquè les reformes a la llar i les reparacions no siguin una font de mal de caps? Avui, a partir de la una del migdia, ho sabrem, perquè als migdies amb Com Ràdio vindrà el president del Gremi de Constructors. També vindran el senyor Enric Casanovas, del Col·legi d'Aparelladors, i el senyor Pere Sabrián, de l'Associació dels Consumidors de la província de Barcelona. Si vostès hi volen intervenir, marquin el 93-508-0808. Abans de les dues, temps per a la informació científica i mediambiental. A Cartagena d'Índies, a Colòmbia, continuen les deliberacions. Van ajornant l'acord sobre el protocol en biodiversitat. Han d'arribar a un punt de trobada que serveixi com a marc mínim internacional que reguli l'exportació i importació d'organismes vius modificats genèticament. Justament ahir a aquesta hora vam parlar del que tenen de bo i de no tan bo els aliments modificats genèticament. En aquest programa vam posar-nos en contacte amb l'investigador Arpad Pusztai, que va ser acomiadat després d'elaborar un estudi amb rates que menjaven patates genèticament modificades. El doctor Pusztai va fer públic en un programa de televisió la seva preocupació pel fet que els procediments actuals per controlar la seguretat dels aliments amb substàncies que contenen materials genèticament modificats podrien ser no pas els més adequats. Bé, doncs al cap de dos dies, el doctor Pusztai va ser destituït de l'Institut de Recerca Rowett d'Aberdeen, a Escòcia, acusat de ser responsable d'haver fet pública informació enganyosa. Va ser silenciat i amenaçat amb accions legals si parlava públicament per defensar-se. Tota la seva informació i les seves dades científiques van ser confiscades i l'Institut Rowett va crear un comitè auditor per establir si el doctor Pusztai havia comès frau. Escoltem ara l'investigador, que ens explica en què consistia el seu experiment.
Vam fer un treball amb patates modificades genèticament i amb rates. Es tractava d'una recerca acadèmica, no d'un experiment finançat per cap indústria. Era per descobrir quines tècniques podem utilitzar per conèixer el valor d'aquestes patates modificades a partir d'un test. Vaig veure que el sistema immunològic de les rates patia danys. He d'especificar, però, que aquestes patates no s'han comercialitzat. És a dir, no eren patates de collites que es comercialitzin actualment, sinó que es tractava d'un estudi acadèmic per trobar noves tècniques de test.
L'investigador Pai Pusztai assegura que ell es va limitar a fer la seva feina.
Penso que potser és un problema polític més que no pas científic, no ho sé. Jo només he fet un treball de recerca com a científic. Vaig tractar de publicar els meus descobriments i al final del dia vaig perdre la feina.
I finalment l'investigador escocès acomiadat assegura que no sap si els aliments transgènics poden afectar o no la salut dels humans.
No sé si realment els aliments transgènics poden afectar la salut humana. Mai he treballat amb aliments transgènics i humans, només amb patates modificades i rates en aquest cas. Hem de ser conscients que hem de trobar mètodes de treball i tests compatibles perquè puguin ser provats adequadament. Llavors, no hi hauria aquest debat sobre si són bons o dolents, perquè serien provats de manera transparent per científics que decidirien si són bons o dolents independentment de la indústria. És molt important que es faci independentment dels interessos econòmics i sota la supervisió de l'Estat.
Avui, com cada dia, abans de les dues del migdia, obrirem aquest flaix informatiu de la ciència i el medi ambient. Ara, quan passen dos minuts d'un quart d'una del migdia, obrim els migdies amb un altre debat. L'amic d'un amic explica a un altre amic que el primer amic havia vist un programa de televisió dedicat a fer sorpreses, on els pares d'un adolescent volen fer-la saltar d'alegria amagant el seu cantant preferit a l'armari de la seva habitació. Unes càmeres ocultes, autoritzades pels congènits, mostren com la noia arriba a casa i suposadament es despulla i s'unta amb melmelada o paté, això no s'ha aclarit, diverses parts íntimes del cos mentre crida el gos perquè llepi, perquè la llepi. El rumor s'ha estès arreu d'Espanya i fins i tot hi ha interposada una denúncia d'una associació de defensa del menor contra el programa Sorpresa, Sorpresa. Els responsables del programa han hagut de repetir-lo davant la premsa per demostrar que el rumor era fals. I avui s'ha sabut que aquest programa, divendres passat, va augmentar l'audiència en gairebé 1 milió de persones. Què ha passat exactament? Com s'ha creat aquest rumor? Mentrestant, a la Gran Bretanya, el prestigi de la BBC perilla després que es descobrís que un programa de debat utilitzava actors per argumentar els temes. Així, un marit que feia el salt a la seva esposa o un retrobament d'un familiar després d'anys de no saber-ne res podien ser perfectament una interpretació d'actors en atur. D'altra banda, a França també ha saltat la llebre i han aparegut casos de reportatges falsos. La policia feia detencions que eren un muntatge i també hi havia operacions de rescat d'alta muntanya que eren un bluff. Tot plegat ens porta a preguntar-nos, sense provocar l'emoció de l'espectador no es pot fer televisió? Perquè realment la televisió comuniqui ha d'emocionar? Les emocions han de ser cada vegada més fortes i els espectadors només poden sentir-se atrets per imatges i paraules carregades de sentiments apassionats. I si no s'entenen de debò, és lícit simular-los? En realitat, en què s'està convertint aquest mitjà, la televisió? En una mena d'aparador de pornografia sentimental? És just el que volem debatre ara mateix i fins gairebé la una del migdia. La televisió s'està convertint en una mena d'aparador de pornografia sentimental. Senyora Dolors Genovès, bon dia.
Bon dia i bona hora.
La senyora Dolors Genovès, que acaba d'arribar, això és arribar i moldre, eh, vostè?
Amb un patiment, sempre passa allò que no ha de passar. Avui m'he quedat sense benzina.
No, expliqui que la... Els oients només saben que ja és aquí. No cal. Massa sincera aquesta dona. Uns que imiten, diríem, o que estan simulant i vostè aquí ens porta una càrrega de veritat. És historiadora, periodista de TV3 i li hem vist en reportatges d'investigació molt interessants, com ara, diríem, l'Or de Moscou, alguns també en polèmica, com el Sumaríssim 477, també ens en va fer un de Nin.
Un de Nin, Operació Nicolai, el darrer que vam fer, el de Cuba... Sempre fidelíssima.
Vaja, o sigui que vostè investiga, eh? Ha de fer reportatges de vegades sobre fets històrics dels quals no es tenen imatges, perquè fa tants anys, no?, que no s'entenen. I ha de trobar a veure com ho explica, perquè ho ha d'explicar per televisió i la televisió no té imatges, llavors encara seria més la ràdio. Doctor Romà Govern, bon dia.
Bon dia.
El doctor Govern és catedràtic de Comunicació Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona i és membre de l'American Association for the Advancement of Science. I just demà és que els nostres oients, si el volen sentir parlar sobre la nova cultura de la imatge, em fa molta ràbia perquè no és a la ràdio, eh? Escolti,
bueno,
això ho farà vostè.
Estem que repartir una mica.
Bé, doncs anirà amb unes jornades que es diuen Comunicar en l'era digital, és el primer congrés internacional i el poden anar a sentir a l'edifici de la Pedrera, però això serà entre 9:45 i 11:45, llavors a 11:45 ja estarà, i poden connectar els migdia.
Efectivament.
Ho farem, ho arreglarem d'aquesta manera.
Tot és compatible, tot és compatible.
Tot és compatible. I avui també tenim la sort de poder comptar amb el senyor Ferran Monegal. Bon dia, senyor Monegal.
Bon dia, senyora Còpola.
Avui ha fet el salt d'estudi a estudi, eh, vostè?
Molt honrat que vostè m'hagi acollit amb aquest càlid niu que cada dia vostè propala per les ondes, propala amb el bon sentit de la paraula. Eh?
El senyor Monegal és crític de televisió, el diari El Periódico, i aquesta casa com ràdio Els Matins amb Josep Conillos ara fa uns minuts. I també hem de dir una altra cosa, que serà dijous, demà passat, que vostè farà la conferència inaugural en unes jornades sobre comunicació i educació. S'ha d'anar al Col·legi de Periodistes per sentir-lo i organitzen mitjans. Això serà a la tarda, a les 5, i parlarà de quina televisió consumim.
Efectivament. I sobretot si mirem críticament la televisió. Exactament el tema que intentaré desenvolupar i desenvolupar i sobretot les preguntes de la poca o molta audiència que sigui capaç...
De molta audiència, senyor Monegal, si ja té poca previsió...
I que el que sàpiga més que digui la més grossa, no? Perquè amb això de la televisió, com vostè pot comprendre, si algú té de bo, és el sentit democràtic que té.